És la una, us parla Maria Lara. Tret de sortida la nova edició del Mobile World Congress que celebra a Barcelona. La 18a edició de la cita tecnològica mundial comptarà amb 2.400 expositors i la previsió de rebre fins a 95.000 visitants fins al dijous. A les 12 el govern inaugurava l'estand de Catalunya amb la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i també amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Què ens pots explicar de tot plegat, David Benito? Bon dia.
Bon dia, doncs sí, aquest matí també s'ha inaugurat aquest stand de la Generalitat de Catalunya que acull 46 empreses i entitats catalanes. Una edició que, més enllà d'aquestes empreses ubicades en aquesta zona, es bat el rècord de presència catalana, i és que més de 300 empreses, entitats i start-ups consoliden la marca Catalunya en el mobile. Roger Torrent és el conseller d'Empresa i Treball.
Consolidar Barcelona i Catalunya com un pol tecnològic de referència al sud d'Europa. Per tant, un espai en el que passen coses, en el que es viuen coses, i que això transcendeixi no només l'esdeveniment, no només els dies, el que veurem aquests dies, sinó que quedi com a pòsit en la nostra estructura econòmica, que quedi com a pòsit de país.
L'acte també ha comptat amb la presentació de la demostració Catalunya modelant el futur amb la supercomputació, amb el qual el govern vol projectar el lideratge de Catalunya com a hub tecnològic.
Gràcies, David. Bon dia.
Bon dia.
I l'Ajuntament de Sabadell se suma a la solidaritat que ha mostrat altres municipis com el Prat, Mataró, Badalona, i ha lamentat la catàstrofe del dijous a València amb un minut de silenci. Representants de tots els partits polítics s'han concentrat avui a les 12 a la plaça de Sant Roc, juntament amb alguns dels agents de la policia municipal i també ciutadans a títol individual que s'han sumat a la causa. Tot plegat després que València hagués tancat ahir els 3 dies de dol oficial. És una crònica de Ràdio Sabadell.
L'Ajuntament de Sabadell ha lamentat la catàstrofe de dijous al barri de Campanar amb un minut de silenci. Representants de tots els partits polítics s'han concentrat aquest dilluns a les 12 del migdia a la plaça Sant Roc, juntament amb alguns agents de la policia municipal i ciutadans a títol individual que s'han sumat a la causa. Tot plegat després que València hagués tancat ahir els 3 dies de dol oficial. Recordem que l'incendi va devorar 138 habitatges i les famílies afectades van haver de ser reallotjades en hotels a l'espera que aquest dilluns s'habiliti un punt per a la renovació del DNI i les acreditacions oficials que puguin haver perdut.
I la Comissió Europea plantejarà avui a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Unió mesures per simplificar les exigències als productors per rebre ajudes. En motiu d'aquesta reunió són molts els agricultors i ramaders que es concentren des d'aquest matí a Madrid a les portes del Ministeri d'Agricultura per reivindicar les seves demandes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dilluns, 26 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 26 de febrer, avui com cada dilluns toca el repàs de la jornada del cap de setmana per als equips catalans de la primera, segona i tercera federació masculines de futbol, però també farem la prèvia del Girona-Rayo Vallecano, duel que tanca la 26a jornada de primera divisió, en el qual els gironins tenen l'oportunitat de consolidar-se en posicions de Champions, aprofitant la derrota de l'Atlètic Club de Bilbao i l'empat de l'Atlético de Madrid, a més de recuperar la segona plaça, en detriment del Barça, que l'ocupa ara momentàniament després de la victòria de dissabte 4-0 contra el Getafe. Avui molt futbol, però també hoquei patins i pendents de la presentació de Ricky Rubio, presentació oficial com a nou jugador del Barça aquest migdia, d'aquí a mitja hora mal comptada, a partir de 1:45 a l'auditori amb tota a l'auditori del Camp Nou, al 1899, amb Joan Laporta i el directiu responsable de la secció, Josep Cubells, i tota la parafernàlia. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
Què tal? En futbol, el Girona buscarà recuperar la segona posició avui a la primera masculina.
Doncs així és, perquè els gironins, que encadenen dues derrotes consecutives, tanquen aquest vespre la jornada amb el retorn a Montilivi, on reben el Rayo Vallecano. Abans de jugar, l'equip de Mitchell té 2 punts menys que el Barça, que és momentàniament segon, i 9 menys que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Sevilla i és més líder. El Girona té la baixa destacada de Blin, però recupera David López i Jean Couto, que torna a sanció.
Una victòria gironina, més enllà de tornar a ser segon, els consolidaria entre els 4 primers en posicions Champions.
El Girona vol aprofitar la derrota de l'Atlètic Club de Bilbao ahir al camp del Betis i l'empat d'Atlético de Madrid de dissabte al camp de l'Almeria per ampliar distàncies amb els principals perseguidors. De guanyar avui, situaria 7 punts de marge sobre els matalassets, que són quarts, i 10 sobre els bascos, que són 5ens.
Els dos atlètics que, de fet, s'enfronten dijous en la tornada de la semifinal de la Copa del Rei.
Doncs sí, els bascos, proper rival del Barça el diumenge que ve, té un gol de renda a l'anada. Demà es definirà el primer finalista amb el duel entre la Reial Societat i el Mallorca amb empat a 0 de l'anada.
En categoria femenina, la selecció espanyola jugarà dimecres la final de la Nations League. Veurem si amb Alexia Putellas.
La capitana blaugrana, descartada per la semifinal de divendres i que no juga des de mitjans de novembre, té possibilitats d'entrar a la convocatòria per jugar a la final d'aquí a 2 dies contra França, de nou a la Cartuja. Amb la victòria contra els Països Baixos per 3 a 0, Espanya, amb 8 jugadores del Barça, es va assegurar plaça per als Jocs Olímpics d'aquest estiu a París.
A la segona masculina, tornant a la competició de clubs, Espanyol tanca la jornada de nou en plaça d'ascens directe.
Després de la increïble remuntada de dissabte al camp de l'Eibar, amb 2 gols, als minuts 97 i 99, el conjunt perico és segon amb 1 punt més que els bascos i a 3 del líder, el Leganés.
A la primera federació masculina, primera derrota a casa del Nàstic aquesta temporada.
Una derrota per 0-2 contra el Cué, el Terol, que els pren el liderat, que torna a mans de la Pontferradina. D'altra banda, el Barça Atlètic va golejar a la Cultural Leonesa per 4-0 i es consolida en places de play-off. Dissabte, victòries del Sabadell i del Cornellà per mantenir-se fora del descens amb 3 i 4 punts de marge, respectivament.
A la segona federació, el Badalona Futur és líder en solitari.
L'equip de Ferran Costa va saltar ahir al camp d'esports de Lleida per guanyar 0-1 al Lleida Esportiu, que és segon a 3 punts. Triomf per 3-0 al Sant Andreu sobre el Gira per situar-se a només 2 punts de l'Hèrcules, que va empatar contra el Cerdanyola 1-1, que continua en zona d'ascens. Tampoc no deixa cap al Manresa, que dissabte va perdre 3-1 contra el rival directe, el Formentera, i té la salvació a 8 punts. Finalment, victòries de l'Espanyol B, 2-1 contra la Penya Deportiva, que apropa el filial perico al play-off, i del Terrassa, que agafa aire després de guanyar 0-2 al camp de l'Andratx.
Recordem que el partit entre l'Europa i el València Mestalla es va haver de suspendre per l'incendi de divendres a València. I a tercera federació, a masculina també, el grup 5, 7a victòria consecutiva de l'Olot, que continua imparable.
Els garrotxins van guanyar 0-2 al Badalona per mantenir els 9 punts de marxa sobre el segon, l'Hospi, que va trencar amb la mala dinàmica amb un triomf per 2-0 contra el tercer, el Vilassar. Els maresmencs, el Prat i el Tona es mantenen en places de play-off, malgrat perdre tots 3. A la zona baixa, el Sant Cristóbal surt de l'ascens amb una remuntada in extremis i fa caure a la zona perillosa el Vilafranca, que va caure contundentment 1-3 amb l'Escala. La Rapitenca s'apropa a les places de permanència amb una golejada per 1-5 al camp de la Fundació Grama, que provoca la dimissió del tècnic José Celivelles, i el Castelldefels torna a ser cué, tot i salvar un punt i un empat, en aquest cas, a 1 en temps afegint davant el Mollerussa.
En bàsquet, el nom del dia és de nou el de Ricky Rubio, que serà presentat aquest mateix migdia, d'aquí una estona, amb el Barça.
En un acte que comença a 2:15 a l'Auditori 1999 del Camp Nou i comptarà amb la presència del president blaugrana, Joan Laporta, a més del directiu responsable de secció, Josep Cubells. La previsió és que Ricky Rubio redebuti amb el Barça divendres al Palau contra el Mònaco, en partit d'Eurolliga, si les molèsties al genoll no li ho impedeixen.
De fet, el base del Masnou no va poder acabar ahir el partit amb la selecció espanyola a Bèlgica amb una nova derrota del combinat estatal, 58-53.
Rubio va ser titular, però només va jugar 13 minuts després de notar una sobrecàrrega al genoll que li van operar el 2022 pel trencament del lligament encreuat. Joel Parra, malgrat patir un lleu esquinç al turmell, va jugar 26 minuts. Darío Brizuela, 20, i el català Jacoba Sima, 15.
En hoquei patins, l'hoquei lliga masculina va tancar ahir la 20a jornada amb 2-3.
El Calafell va igualar amb un xut a falta de poques dècimes per al final el duel contra el Reus, un resultat que deixa els penedesencs quarts amb un partit pendent contra el líder, el Barça, i els reusencs 5ens a 2 punts del Calafell. I empat a 3 també entre Sant Just i Girona en el partit que va retransmetre la xarxa.
I un últim punt, domini africà, la mitja marató de Granollers, les Franqueses i la Garriga, disputada ahir.
El kenià Demos Bekele i l'etiop Hibot Mehari van guanyar la 38a edició de la mitja marató de la cursa vallesana. El vent de pujada i les temperatures més fredes van marcar una prova on la participació va tornar a créixer per tercer any seguit, fins als 6.000 participants, xifra que no registrava, atenció, des del 2018.
Dilluns 26 de febrer, 10 minuts, gairebé 11, passen de la una del migdia. Comencem parlant de futbol, perquè avui el Girona torna a tancar la jornada de la primera divisió masculina, torna a jugar dilluns, en aquest cas la 26a jornada, rebent a Montilivi el Rayo Vallecano. El conjunt gironí que està obligat a tornar a guanyar després de dues derrotes consecutives, de tres partits sense guanyar, si vol recuperar la segona posició, que de moment ocupa el Barça, després de la victòria de dissabte contra el Getafe per 4-0, i també si no es volen despenjar encara més del Real Madrid, que hi va guanyar per la mínima al Sevilla, amb un gol de Modric. Ara els blancs són líders amb 8 punts més que el Barça, 9 més que el Girona, a banda d'aquest partit, que podria posar-se, com dèiem, a 6 si guanya avui. Una victòria més apropiaria més la classificació per la Champions de la temporada que ve, aprofitant la derrota d'ahir de l'Atlético de Bilbao i l'empat de l'Atlético de Madrid de dissabte. El tècnic del Girona, Mitchell, assegurava que li agradava la pressió.
Volien tenir aquesta pressió. Ja he dit als jugadors, si no, no hauria dit aquí, en pública. Necessitem pressió perquè l'equip està preparat per lluitar per Champions. I després ho aconseguirem o no, penso que són capaços de fer-lo. Hem de continuar millorant, hem de continuar seient nosaltres mateixos i penso que la mentalitat i el repte d'aquest equip és Champions. Penso que és un objectiu natural per la posició en la que està l'equip.
Un Mitchell que tornarà a tenir la baixa de Daily Blin, però que recupera David López també a la part defensiva, a més de Jan Couto, que no va jugar dilluns passat per sanció i podria tornar a l'11. El rival d'avui, el Rayo Vallecano, tindrà la baixa destacada a Disi Palazón, també per sanció. L'entrenador de Vallecas, el Mitchell, l'entrenador del Girona, confiava en fer un bon partit, però avisava que seria complicat guanyar també l'equip del seu cor.
El més important és el rendiment, i sempre he dit que per mi, si l'equip està a la seva millor versió, són capaços de ser competitius i podem guanyar qualsevol rival, i és el que necessita l'equip per demà, perquè el Rayo no ara després de l'empat contra el Real Madrid, sinó abans també, els últims partits ha tingut molt bones actuacions i penso que és un rival molt, molt difícil, té jugadors d'un nivell molt alt, però és veritat que nosaltres en casa hem de donar un pas endavant i ser capaços de guanyar per continuar a dalt en la classificació.
En cas de victòria, si guanya avui el Girona, se situarà a 7 punts de l'Atlético de Madrid, que és quart, i a 10 de l'Atlético Club de Bilbao, que és cinquè, a falta de 12 jornades ja perquè acabi la Lliga. En categoria femenina, la selecció espanyola, ho dèiem abans, amb 8 blaugranes, inclosa Alexia Putellas, que encara no té l'alta mèdica, i veurem si torna o no als terrenys de joc. Jugarà dimecres, d'aquí dos dies, la final de la Nations League contra França, amb la presència dels Jocs Olímpics de París ja assegurada, després de la victòria de divendres. I a la segona masculina, l'Espanyol tanca la jornada segon, de nou, en posició d'ascens directe, amb un punt més que l'Eibar, després de la remuntada èpica a Ipurua, i a 3 del líder, el Leganés. A la primera federació masculina encara en futbol, sorprenent derrota del Nàstic, ahir 0-2 al nou estadi contra el CUE, el Terol. És la primera desfeta de la temporada dels Granes a casa, al nou estadi Costa Daurada, que perden el liderat en favor de la Ponferradina. De fet, també perden la segona plaça, que ara ocupa el Deportivo de la Coruña, que ve llançat per darrere. Quart a 2 punts del Nàstic i a 4 del líder és el Barça Atlètic, que ahir va golejar a la Cultural Leonesa, també un rival directe, per 4-0, i es consolida en places de play-off en un partit marcat per una expulsió a l'inici que va deixar amb un jugador menys els castellans. Escoltem el tècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado, pero obviamente todo condicionó esa expulsión iniciando el partido, que obviamente nos favoreció y nos abrió obviamente el camino, ¿no?, hacia conseguir la victoria, aunque ellos se esforzaron, intentaron hacernos daño con un hombre menos, pero bueno, yo creo que el equipo ha respondido bastante bien. Creo que los chicos están intentando dar su máximo esfuerzo, dejar la piel dentro del campo y que bueno, estamos intentando hacer buenos partidos, competir, pero a la vez también jugar bien.
El santcoatenc Pau Víctor va fer dos gols i és líder destacat del rànquing de màxims golejadors de la categoria, del grup 1 de Primera Federació, amb 14 dianes. També va marcar ahir Marc Guiu, segon gol consecutiu en dos partits, que va tenir minuts també amb el filial. També va jugar Héctor Fort, després de també jugar amb el primer equip dissabte. Dissabte, també en aquesta Primera Federació masculina, victòries del Sabadell i del Cornellà, que es mantenen tots dos fora del descens, amb 3 i 4 punts de marge, respectivament. A la Segona Federació, el Badalona Futur és el nou líder en solitari del grup 3 després de guanyar el camp d'esports de Lleida Esportiu per la mínima 0-1 amb un gol de Requesens. Els lleidatans són segons a 3 punts i l'Europa tercer a 4, però amb un partit menys, després que el duel contra el València a Mestalla previst per ahir s'hagués de suspendre per l'incendi de divendres a València. D'altra banda, el Sant Andreu es consolida en places de play-off després de guanyar 3-0 a l'Alzira, i l'Espanyol B continua en dinàmica ascendent després de guanyar 2-1 a la Penya Deportiva. Ja és 6è. També va guanyar el Terrassa 0-2 a l'Andratx i torna a sortir del descens, i el Saranyola en canvi va empatar contra el quart classificat, l'Hèrcules, i es manté en zona de descens, com també ho fa el Manresa, que no aixeca cap i en aquest cas va perdre dissabte una dura derrota 3-1 a Formentera contra un rival directe. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
La setmana ha començat molt coll amunt per al club manresà. El primer equip continua sense rutllar, tot i l'arribada del nou tècnic Aitor Maeso. Segons hem pogut saber, dins el club la salvació es comença a veure com a molt difícil, tot i que el tècnic i alguns membres de la plantilla encara no volen donar el seu braç a torça. Aquest és el mateix tècnic Aitor Maeso després del desastrós partit a Formentera.
També tenim molt clar que el que ens durà a treure els punts és moltes de les coses que estem fent bé fins ara, i millorar les petites coses que ens estan faltant o que ens estan fent no poder guanyar els partits o no poder sumar els punts.
Queden 10 jornades, doncs, i 30 punts en joc. El Manresa es troba a 8 punts de la salvació, a tercers per la cua, el temps s'esgota i el calendari no ajuda.
Gràcies, Pol. Seguirem a veure si el Manresa, com dèiem, aixeca cap en aquesta Segona Federació. De moment hi ha dos catalans en els llocs de descens, el Manresa i també el Cerdanyola. I a la Tercera Federació, baixem una categoria més, el grup 5, el grup dels catalans, l'Olot encadena ja 7 victòries consecutives i manté els 9 punts d'avantatge sobre l'Ospi, que també va guanyar ahir el tercer, el Vilassar, per 2-1. Anem a pams, els garrotxins van superar 0-2 a un Badalona que venia en dinàmica positiva. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El líder de la categoria, l'Olot, no va perdonar a l'estadi municipal de Badalona i es va imposar el conjunt escapulat per 0-2. El Badalona es va mostrar superior a la primera part, amb bones opcions per avançar-se en el marcador. Però ni Dani Humet primer ni Wally Medes després, amb un xut al travesser, van poder aconseguir l'objectiu. Abans del descans, en l'únic error defensiu dels escapulats, els garroixins es van avançar en el marcador amb una diana del davanter Xabura. A la segona part, el Badalona va anar per totes a empatar el maig, però al cap de 10 minuts es va trobar amb el segon gol visitant, obra del golejador Marc Mas, que va deixar l'enfrontament pràcticament sentenciat. Amb molt de desordre, però amb molta empenta, els de Gerard Albadalejo van mirar de retallar diferències fins al final, però no va ser possible. Fins i tot, Walid va desaprofitar un penal en el temps afegit que va aturar el porter garrotxí Mourin. Escoltem el tècnic del Badalona, Gerard Albadalejo, valorant el partit.
Trobar un equip que continua sent sòlid, que ho és. Avui l'equip per 0-2, però l'equip ha fet un partit de tu a tu al líder. Si ens haguéssim adelantat, segurament haguéssim guanyat aquest partit. Avui no ha pogut ser. El dia de l'Hospi ens vam ficar per davant i vam saber gestionar. La setmana passada vam fer un partit super seriós. Avui també crec que és el moment de, quan s'empata amb el Vilassar a casa, tindre un discurs positiu, i quan se perd avui aquí amb l'Olot, líder, 53 punts, s'ha de tindre un discurs positiu i intentar continuar creixent. Anirem al Prat amb l'ambició de guanyar, i així cada setmana.
El Badalona haurà d'intentar recuperar els 3 punts perduts a la pròxima jornada, quan visitarà el camp del Prat. Serà diumenge a partir de les 12.
Gràcies, Ramon. L'Hospi és segon, a 9 punts encara de l'Olot, després de guanyar, com dèiem, 2-1 al Vilassar. Els dos partits, tant l'Hospi Vilassar com el Badalona-Olot, es van poder veure per la xarxa Més i l'Enjoc TV. El Prat i el Tona, que també van perdre, es mantenen en posicions de play-off, malgrat tot, com dèiem, tots tres perdre. A la part baixa, el Vilafranca torna a entrar en descens, després de perdre 1-3 contra la Rapitenca. Penúltimes, volíem dir contra l'Escala, penúltimes ara sí la Rapitenca, malgrat golejar 1-5 a la Fundació Esportiva Grama. i el Castelldefels tanca la classificació. Escué després d'empatar a 0 a Mollerussa. I finalment a la Lliga Elite, el Palamós ahir de Javi Salamero, no, que tampoc acaba d'aixecar cap i s'enfonsa a la classificació després d'haver guanyat només 2 partits dels últims 14. Ahir, derrota 2-0 al camp del Can Vidalet. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El Palamós Club de Futbol no acaba de fer el tom a la Lliga Elite. 5 jornades després del canvi d'entrenador, l'efecte revulsiu de Javi Salamero sembla que comença a diluir-se. Després de perdre ahir el camp del Can Vidalet per 2-0, l'equip acumula 2 empats i 2 derrotes en els 4 darrers partits i continuen les places de descens. El més preocupant és que només ha guanyat 2 dels últims 14 encontres. Javi Salamero, entrenador del Palamós.
Crec que hem millorat ofensivament en quant al joc, en quant a estar més atents, en quant tenia segones jugades, però sí que és veritat que l'equip quan arriba a 3 quarts i en aquells últims metres doncs, li està costant moltíssim finalitzar, finiquitar les opcions i les possibilitats que hi ha de gol.
El Palamós ha sumat 19 punts en 19 jornades i continua en places de descens. La setmana que ve rebrà l'Atlètic Lleida amb la necessitat de guanyar per revertir la situació.
Parlem ara d'hoquei patins. Ahir es va tancar la 20a jornada de l'hoquei lliga masculina amb 2 empats, els 2-3. En el partit que va retransmetre la xarxa a l'Enjoc TV, taules entre el Sant Just, que es manté 8è en posicions de play-off, després d'una gran primera volta, i el Girona, que no acaba d'allunyar-se de la zona perillosa, és quart per la cua. I abans, al migdia, partides entre el Calafell i el Reus, que va tenir de tot. Els reusencs guanyaven 1-3, quan faltaven menys de 3 minuts, però els penedesencs van acabar igualant amb un últim gol de Jan Escala a falta de poques dècimes pel final. De fet, amb un xut que va ser gol pel toc del porter reusenc. La crònica des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
Que es poden fer en 6 dècimes de segon. Molt poques coses, però entre elles es va afegir una ahir. Marcar un gol a l'Hockey Lliga. Així va empatar el Parlem Calafell davant el Reus Deportiu Virgínies. I és que els homes dirigits per Jordi García no van poder sumar un triomf que tenien encarrilat quan només faltaven 3 minuts pel final. Un xut sec de Jan Escalà quan faltava menys d'un segon per al final provocava el repartiment de punts en l'anèsim derbi de la temporada. Tot i que l'encontre es va decidir en els darrers 4 minuts, no va faltar emoció a la resta del maig. Les vergonyes inicials es perdien en el minut 10 quan una jugada individual de Pasqual acabava amb l'1-0 al marcador. L'excalafallent Martí Casas era l'encarregat de posar l'empat abans del descans i deixar l'1-1 fins als darrers minuts a l'encontre. La igualtat entre ambdós equips no es va trencar fins que Selva va veure una targeta blava i Casas aprofitava la infracció per anotar l'1-2 de directe. Casas tornava a aprofitar una directa pocs segons després per fer l'1-3 que en el minut 47 semblava quasi definitiu. El Calafell no va perdre l'esperança i aconseguia el 2-3 aprofitant una directa per la desena falta visitant. Xaus posava emoció al partit i Solans, porter suplent dels Verds, permetria l'empat final després d'aturar una directa a Casas per blava a Camps. El Joan Ortoi va esclatar d'alegria davant un empat miraculós, mentre que els roig i negres navegaven entre la indignació per l'acció i la ràbia per veure com se'ls van escapar 2 punts en el darrer sospir. El Ferran López, entrenador del Parlem Calafell, feia aquestes valoracions.
Sobretot satisfets per com hem competit. Una vegada més, penso que l'empat final, que es produeix d'una manera molt inusual al nostre esport, haig de recalcar totalment legal. I per aclarir dubtes, doncs la bola la toca el porter, està clarament demostrat amb els vídeos, amb les càmeres lentes, amb les captures. Empatem de manera una mica inusual, com deia, però penso que és un resultat just per el que hem vist dels dos equips, on les forces han estat molt igualades.
Amb aquest resultat, el Calafell queda a la quarta plaça amb 32 punts i un partit menys. La pròxima cita a la Lliga serà diumenge vinent amb un Voltregà Calafell a les 12 del migdia.
I abans d'acabar amb bàsquet, pendents de la presentació oficial de Ricky Rubio amb el Barça, avui a la presentació dia gran amb el president del Barça, Joan Laporta, més el director responsable de la secció, Josep Cubells, de l'Auditori 1899 del Camp Nou. En pocs minuts, a 2:15, està previst que comenci aquesta presentació de Ricky Rubio, que ja ha jugat un parell de partits amb la selecció espanyola. I a la Lliga EVA, també amb bàsquet, aquest cap de setmana el Club Bàsquet Valls Òptiques Teixidor va caure dignament, això sí, amb el cap ben alt, contra el líder intractable amb només una derrota en 20 jornades del Sol gironès Bisbal Bàsquet, per una ajustat 74-77. El Sol gironès Bisbal Bàsquet, com dèiem, que continua líder intractable en aquesta classificació de la Lliga EVA. Pendents, com dèiem, d'aquí uns minuts de la presentació oficial de Ricky Rubio com a jugador del Barça. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palo Palenzuela, control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80 fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local. 23a edició dels Premis Esport en Marxa. Torna la nit de l'esport de Cugat Mèdia. Dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició dels Premis. El tema central de la gala serà l'esport inclusiu i adaptat i hi haurà una taula rodona amb la participació d'Isidre Esteve, Núria Marquès, Dani Nafria i Carla Casals. I actuació d'Árboles Amarillos. Els Premis Esport en Marxa és un acte obert a tothom i amb entrada lliure. T'esperem dimarts 27 de febrer a 8:15 del vespre al Teatre Auditori. Cugat Mèdia amb l'esport local. Viu-lo amb nosaltres.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com. Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres. Solid.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dilluns, 26 de febrer de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 26 de febrer, Ricky Rubio serà presentat d'aquí a uns minuts oficialment com a nou jugador del Barça de bàsquet. Dia gran a Can Barça, en un acte a l'Auditori 1899 amb el president Joan Laporta, a més del director responsable de la secció, Josep Cubells. Mirarem d'escoltar Ricky Rubio, avui al base del Masnou, que ja ha jugat un parell de partits amb la selecció espanyola aquesta setmana passada, els dos amb derrota, per cert, i si tot va bé, redebutarà com a blaugrana divendres al Palau contra el Mònaco en partit d'Eurolliga després d'un parell de mesos d'entrenaments a les ordres del seu excompany al Barça, Roger Grimau. Però també parlarem molt de futbol, començant per la prèvia del Girona Rayo Vallecano d'aquest vespre a les 9 a Montilivi, a la primera masculina, i també amb el repàs de la jornada del cap de setmana per als equips catalans a la primera, segona i tercera federació. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, el Girona buscarà recuperar la segona posició a la primera divisió masculina.
No és així, és perquè els gironins, que encadenen dues derrotes consecutives, tanquen aquest vespre la jornada amb el retorn a Montilivi, on reben el Rayo Vallecano. Abans de jugar, l'equip de Mitchell té dos punts menys que el Barça, que és momentàniament segon, i nou menys que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Sevilla i és més líder amb un gol a 0, obra de Luka Modric. El Girona té la baixa destacada de Blin, però recupera el santcuatenc David López i Jean Couto, que torna a sanció.
Una victòria gironina, més enllà de tornar a ser segons, els consolidaria per, entre els quatre primers en posicions de Champions.
El Girona vol aprofitar la derrota a l'Atlètic Club de Bilbao i al camp del Betis, i l'empat d'Atlético de Madrid de dissabte al camp de l'Almeria per ampliar distància amb els principals perseguidors. De guanyar avui situaria 7 punts de marge sobre els matalassers, que són quarts, i 10 sobre els bascos, que són cinquens.
Els dos atlètics que, de fet, s'enfronten dijous en un partit molt important, en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei.
Els bascos, proper rival del Barça, el diumenge que ve, tenen un gol de renda a l'anada. Demà es definirà el primer finalista amb el duel entre la Reial Societat i el Mallorca amb empat a 0 de l'anada.
En categoria femenina, la selecció espanyola jugarà dimecres la final de la Nations League. Veurem si amb Alexia Putellas.
La capitana blaugrana, descartada per la semifinal divendres i que no juga des de mitjans de novembre, té possibilitats d'entrar a la convocatòria per jugar la final d'aquí a dos dies contra França, de nou a la Cartuja. Amb la victòria contra els Països Baixos per 3-0, Espanya, amb 8 jugadores del Barça, es va assegurar plaça per als Jocs Olímpics d'aquest estiu a París.
A la segona masculina, tornant a la competició de clubs, Espanyol tanca la jornada de nou en plaça d'ascens directe.
Després de la increïble remuntada dissabte al camp de l'Eibar i Purua, amb dos gols als minuts 97 i 99, el conjunt perico és segon amb un punt més que els bascos i a 3 del líder, el Leganés.
A la primera federació masculina baixa una categoria, primera derrota de casa del Nàstic aquesta temporada.
Una derrota per 0-2 contra el Cuel Terol, el nou estadi que els pren el liderat, que torna a mans de la Ponferradina. D'altra banda, el Barça Atlètic va golejar la Cultural Leonesa per 4-0 i es consolida en places de play-off. Dissabte, victòries del Sabadell i del Cornellà per mantenir-se fora del descens en 3 i punts en 3 i 4 punts de marge respecte al descens, respectivament.
A la segona federació, una categoria menys, el Badalona Futur és líder en solitari.
L'equip de Ferran Costa va saltar i el camp d'esports per guanyar 0-1 al Lleida Esportiu, que és segon a 3 punts. Triomf per 3-0 el Santandreu sobre el Gira per situar-se a només 2 punts de l'Hèrcules, que va empatar contra el Cerdanyola 1-1, que continuen descens. Tampoc no aixeca cap al Manresa, que va dissabte que dissabte va perdre 3-1 contra un rival directe, el Formentera, i té la salvació a 8 punts. Finalment, victòries de l'Espanyol B, 2-1 contra la Penya Deportiva, que apropa el filial Perico al play-off, i del Terrassa, que agafa aire després de guanyar 0-2 a Andratx.
Recordem que el partit entre l'Europa, que és tercer, i el València Mestalla es va suspendre per l'incendi de divendres a València. I a la Tercera Federació, setena victòria consecutiva de l'Olot, que continua imparable.
Els garrotxins van guanyar 0-2 al Badalona per mantenir els 9 punts de marge sobre el segon, l'Hospi, que va trencar amb la mala ratxa amb un triomf per 2-0 contra el tercer, el Vilassar. Els maresmencs, el Prat i el Tona es mantenen en places de play-off, malgrat perdre tots 3. A la zona baixa, el Sant Cristóbal surt del descens amb una remuntada in extremis i fa caure en zona perillosa el Vilafranca, que va perdre 1-3 amb l'Escala. La Rapitanca s'apropa a les places de permanència amb una contundent col·legiada per 1-5 al camp de la Fundació Grama, que provoca la dimissió del tècnic José Solivelles, i el Castelldefels torna a ser cué, tot i salvar un punt i un empat, en aquest cas a un, en temps afegit davant el Mollerussa.
En bàsquet, el nom del dia de nou és el de Ricky Rubio, que serà presentat aquest mateix migdia, d'aquí uns minuts, amb el Barça.
En un acte que comença a 2:45 a l'Auditori 1899 del Camp Nou i que comptarà amb la presència del president Joan Laporta, a més del directiu responsable de secció, Josep Cubells. La previsió és que Ricky Rubio redebuti amb el Barça divendres al Palau contra el Mònaco en partit d'Euroliga, si les molèsties al genoll no li ho impedeixen.
De fet, el base del Masnou no va poder acabar ahir el partit amb la selecció espanyola a Bèlgica amb una nova derrota del combinat estatal 58-53.
Rubio va ser titular, però només va jugar 13 minuts després de notar una sobrecàrrega al genoll que li van operar el 2022 pel trencament del lligament encreuat. Joel Parra, malgrat patir un lleu esquinç al turmell, va jugar 26 minuts, Darío Brizuela 20 i el català Jan Kubacima 15.
En hoquei patins, l'hoquei Lliga Masculina va tancar ahir la 20a jornada amb 2-3.
El Calafell va igualar amb un xut a falta de poques dècimes per al final. El duel contra el Reus, un resultat que deixa els penedesencs quarts amb un partit pendent contra el líder, el Barça, i el reusenc cinquens a 2 punts del Calafell. I empat a 3 també entre el Sant Just i el Girona en el partit que va retransmetre la xarxa.
I un últim punt, domini africà, la mitja marató de Granollers, les Franqueses i la Garriga disputada ahir.
El canià Demos Bekele i l'etiop Hibot Mehari van guanyar la 38a edició de la mitja marató de la cursa vallesana. El vent de pujada i les temperatures més fredes va marcar una prova on la participació va tornar a créixer per tercer any seguit fins als 6.000 participants, xifra que no registrava des del 2018. Ladies and gentlemen,
dilluns 26 de febrer, passen 7 minuts de 2:45. Comencem parlant de bàsquet perquè hauria ja d'haver començat la presentació oficial de Ricky Rubio amb el Barça, com a nou jugador del Barça de bàsquet. A la presentació d'avui, dia gran, amb el president del Barça, Joan Laporta, més el directiu responsable de la secció, Josep Cubells, a l'Auditori 1899 del Camp Nou. Hi ha una mica de retard, està començant a entrar el president del Barça, Joan Laporta. Com dèiem, aquests 7 minuts de retard, estava prevista per 2:45 aquesta presentació oficial, com dèiem, de Ricky Rubio, del base del Masnou, després del retorn a casa, a Catalunya, després de deixar la NBA i després dels seus problemes de salut mental, que van obligar a parar ara fa uns 7 mesos, el juliol de l'any passat, renunciant també al Mundial amb la selecció espanyola. Un Ricky Rubio, que ja ha jugat un parell de partits amb la selecció espanyola aquesta setmana passada, amb dues derrotes, en aquest cas contra Letònia i contra Bèlgica, ahir a Charleroi. De fet, el mateix Ricky Rubio ha tornat amb els altres dos jugadors del Barça, Joel Parra, que també va jugar ahir 26 minuts, tot i estar tocat del turmell, i també Darío Brizuela. Tots dos van tornar, com dèiem, a Barcelona directament des de Bèlgica. Ja ha començat aquesta presentació amb imatges, com dèiem, de Ricky Rubio, del seu pas pel primer pas pel Barça, on, recordem, havia guanyat, de fet, una Eurolliga. L'escoltem en directe.
Familiars, amics, executius, mitjans de comunicació, tindreu temps de preguntar després tot el que considereu oportú, però aquest acte el començarem seguint la voluntat del propi jugador, perquè us vol explicar una cosa important per a mi. Si us plau, donem la benvinguda a Ricky Rubio.
angoix aquests temps que tenia i volia fer-ho d'una manera especial. Volia primer agrair sobretot primer a la premsa i al món del bàsquet per donar-me la privacitat quan la vaig demanar. Era un moment molt complicat, un moment on no entenia què m'estava passant i me l'anava brindar, em vau deixar el meu espai i ara estic aquí per explicar una mica el procés, tot i que encara estic amb ell i això mai acaba, i us volia agrair de tot cor. Després també a la Federació Espanyola de Baloncesto, creo que quan tot ocurrió sentí lo que realmente el hashtag La Familia significava. Habían dos días, ¿no? Cuando fui esa tarde a la sala de Escariolo a comentarle que me tenía que ir, y la federación podría haber tomado una vía que era un poco empujarme a seguir jugando y optó por pensar en la persona antes que el jugador, ¿no?
Estem escoltant a Ricky Rubio en directe a la presentació, a la seva presentació oficial com a nou jugador del Barça, ara agraint, com sentíem, a la Federació Espanyola de Bàsquet per haver permès aquesta aturada després dels seus problemes de salut mental i també del seu retorn. Aquesta setmana, com dèiem, va jugar un parell de partits ja com a jugador de la selecció espanyola, amb Sergi Escariolo al capdavant, dirigint-lo amb dues derrotes, això sí, contra Letònia i contra Bèlgica. De fet, ahir Ricky Rubio no va poder acabar el partit amb molèsties al genoll, amb una lleu sobrecàrrega al genoll que li van operar el 2022 del trencament del lligament encreuat d'aquest genoll. Veurem si pot debutar Ricky Rubio amb el Barça divendres. En aquest cas, divendres és el dia marcat, dia 1, partit d'Eurolliga de nou, el retorn de l'Eurolliga masculina al Palau Blaugrana contra el Mónaco. Demà escoltarem amb més calma a Ricky Rubio, però ara hem de parlar de futbol, perquè avui el Girona torna a tancar la jornada a la primera divisió masculina, torna a jugar dilluns, la 26a jornada, rebent a Montilivi el Rayo Vallecano. El conjunt gironí que està obligat a tornar a guanyar després de dues derrotes consecutives si vol recuperar la segona posició, que de moment ocuparà el Barça després de la victòria de dissabte contra el Getafe, i també si no es volen despenjar encara més del Real Madrid, que ahir va guanyar per la mínima al Sevilla amb un gol de Luka Modric quan faltaven 8 minutets per acabar el partit. Ara els blancs són líders amb 8 punts més que el Barça i 9 més que un Girona, que podria posar-se a 6 si guanya avui. Una victòria més aproparia més la classificació per a la Champions de la temporada que ve, aprofitant la derrota d'ahir de l'Atlètic Club de Bilbao i l'empat de l'Atlètic de Madrid. La prèvia d'aquest Girona-Rayo avui a les 9 des de Televisió de Girona, Laia Revert.
El Girona té un partit transcendental a Montilivi per continuar somiant en gran, i és que els gironins volen tornar a guanyar després de dues derrotes consecutives en competició domèstica. Per fer-ho, hauran de superar el Rayo Vallecano, que arriba en un bon moment de forma després de canviar d'entrenador i d'empatar davant el Real Madrid. Escoltem a Michel Sánchez, entrenador del Girona Futbol Club.
El Rayo no ara, després de l'empat contra el Real Madrid, sinó abans també, en els últims partits ha tingut molt bones actuacions i penso que és un rival molt, molt difícil. Té jugadors d'un nivell molt alt i espero un partit complicat com tots. Però és veritat que nosaltres en casa hem de donar un pas endavant i ser capaços de guanyar per continuar a dalt en la classificació.
Els madrilenys no disposaran del seu jugador més diferencial com és Isi Palazón, però tot i això, Michel sap de la dificultat del partit. I és que el tècnic gironí no sap l'equip que es trobarà, però sí de la versió que vol veure del seu conjunt, que sap que està preparat per guanyar qualsevol rival. En l'últim precedent disputat a Montilivi el passat mes de gener en Copa del Rei, els gironins es van imposar per 3-1 amb gol de Blin i doblet d'Estuani. Pel partit, Michel recupera a David López i Justin, però segueixen sense Blin lesionat, i un Girona que espera tornar a sumar de 3 per continuar somiant en la Champions i ampliar així l'avantatge amb els seus perseguidors.
Gràcies, Laia. Si guanya avui el Girona, se situarà a 7 punts de l'Atlético de Madrid, que és quart, i a 10 de l'Atlético de Bilbao, que és cinquè, a falta de 12 jornades ja perquè acabi aquesta lliga. Com dèiem, els dos atlètics es jugaran aquest dijous la classificació per a la final de la Copa del Rei, amb avantatge per la mínima dels bascos, que van guanyar 0-1 a l'anada al Metropolitano. La tornada, com dèiem, a Sant Mamés aquest dijous. Demà es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre la Real Societat i el Mallorca, amb empat a 0 de l'anada. En categoria femenina, selecció espanyola amb 8 jugadores del Barça, inclosa Alexia Putellas, que encara no té l'alta mèdica i veurem si torna o no als terrenys de joc, jugarà dimecres, d'aquí a 2 dies, la final de la Nations League contra França, amb la presència als Jocs Olímpics de París ja assegurada després de la victòria a les semifinals de divendres contra els Països Baixos. I a la segona masculina, tornant a la competició de clubs, l'Espanyol tanca la jornada segon, de nou en posició d'ascens directe, amb un punt més que l'Eibar, després de la remuntada èpica d'Ipurua de dissabte, i a 3 punts de líder, el Leganés. La primera federació masculina encara en futbol, sorprenent derrota ahir del Nàstic 0-2 al nou estadi Costa Daurada contra el CUE, el Terol. És la primera desfeta de la temporada dels granes a casa, que perden el liderat i en favor de la Pontferradina, i de fet també perden la segona plaça, que ara ocupa el Deportivo de la Corunya. La crònica des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
La derrota arribava aquest diumenge al nou estadi Costa Daurada, on no hi havia guanyat encara cap equip aquesta temporada. El CUE de la primera federació, el Club Deportivo Teruel, ha estat el primer equip que ha guanyat el Nàstic a casa i que ha fet que els granes ja no siguin líders de la categoria. I vegin com el Deportivo de la Corunya no ha fallat i els ha passat per davant a la classificació. El Nàstic ara és tercer, a un punt del segon, el Deportivo, i a 2 del líder, que és la Pontferradina. Amb una bona entrada de públic al nou estadi Costa Daurada, els aficionats van marxar decebuts amb el partit de l'equip. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, lamentava no haver aconseguit la victòria i mantenir el lideratge, però volia reivindicar d'on venia l'equip, que portava 9 jornades sense perdre, amb 7 victòries i 2 empats.
Creo que l'afición hoy se habrá ido enfadada, triste, porque bueno, nunca te gusta ver perder a tu equipo, pero creo que tenemos que ser un poquito justos con el equipo, ver la trayectoria, ver dónde estamos. Habiéndolo hecho hoy muy mal, estamos a 2 puntos del líder y al final, como he dicho, a pasarlo mal, y mañana el equipo, como desde el primer día de pretemporada, se dejará la vida para ir a Arenteiro, competir e intentar sacar los 3 puntos.
La plantilla del Nàstic ja comença a preparar el partit del proper dissabte a les 4 de la tarda al camp de l'Arenteiro, partit que es perdrà per lesió Nacho González i per sanció Pablo Fernández.
Gràcies, Jordi. Quart a 2 punts del Nàstic i a 4 del líder és el Barça Atlètic, que ahir va golejar la Cultural Leonesa per 4-0 i es consolida en places de play-off, en un partit marcat, això sí, per una expulsió a l'inici que va deixar amb un jugador menys els castellans. Dissabte, victòries del Sabadell i del Cornellà, que es mantenen fora del descens, amb 3 i 4 punts de marge respectivament. A la segona federació, el Badalona Futur és el nou líder en solitari del grup 3, després de guanyar el Camp d'Esports al Lleida Esportiu per la mínima 0-1, amb un gol de Requesens. Escoltem l'entrenador del Badalona Futur, Ferran Costa, en declaracions a l'enjoc cap de setmana.
El Badalona Futur aspira a guanyar l'Espanyol, que és el pròxim partit que tenim, que és un equip que la primera volta no vam estar capaços de guanyar. El Badalona Futur aspira, doncs, a fer una bona setmana d'entrenaments, a créixer com a equip, i el Futur aspira, doncs, a ser fiel al que ens està fent gaudir del camí i tenir una bona temporada. I com dic, tenim molt clar el que som, el que ens fa competir cada setmana al límit, i nosaltres no ens sortirem d'aquest camí.
Amb aquest resultat, aquest 0-1, el Badalona Futur és líder, com dèiem, amb 3 punts més que els lleidatans, que són segons, i a 4 de l'Europa, tercer, però amb un partit menys, després que el duel contra el València Mestalla se suspengués per l'incendi de divendres a València, d'aquell edifici. D'altra banda, el Sant Andreu es consolida en places de play-off, després de guanyar 3-0 a l'Alzira. L'Espanyol B continua en dinàmica ascendent, després de guanyar 2-1 a la Penya Deportiva. També va guanyar el Terrassa, 0-2 a Andratx, i torna a sortir del descens. El Serranyola va empatar contra el quart classificat, l'Hèrcules, i es manté en descens, 1-1, com també està en descens el Manresa, que no aixeca cap i dissabte va patir una dura derrota 3-1 a Formentera contra un rival directe. I a la tercera federació, l'Olot encadena ja 7 victòries consecutives i es manté per tant els 9 punts de marge sobre l'Ospi, que també va guanyar, en aquest cas el tercer, el Vilassar, per 2-1. Recordem que el primer classificat té l'ascens directe a segona federació. Anem a pams, els garrotxins van superar 0-2 a un Badalona que venia també en dinàmica positiva, l'Ospi, que és segon a 9 punts a l'os de l'Olot. I el Vilassar va estar-se, com dèiem, encara, tot i perdre el camp de l'Hospitalet, a la feixa llarga. El Prat i el Tona també ho van perdre, però també es mantenen en posicions de play-off. A la part baixa, el Vilafranca torna a entrar en descens, penúltim, i és la Rapitenca, malgrat golejar 1-5 a la Fundació Esportiva Grama. El Vilafranca va perdre 1-3 contra l'Escala. I el Castelldefels va empatar contra el Mollerussa i tanca la classificació. De nou és QE. Finalment, a la Lliga Elite, la primera divisió catalana, el Valls cau fins a la 8a posició, després d'encadenar ja 7 jornades consecutives sense guanyar. L'última, ahir, amb la derrota 2-0 a Can Rosés, al camp del Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, ho direm, David Prats.
Amb dues dianes van arribar a la segona meitat. Aquesta desfeta fa caure els blancs i vermells al 8è lloc de la taula classificatòria. La zona de play-off és a 2 punts, mentre que les posicions de descens es troben a 6. El conjunt de la capital de l'Alcamp acumula 7 jornades sense guanyar, una dinàmica negativa que haurà de trencar a partir de la propera jornada per refermar les seves aspiracions d'ascens. A més, el tècnic Manel Cazorla és conscient que tampoc poden perdre de vista la zona baixa.
El que hem de fer és matar aquesta dinàmica i a partir d'aquí estem a dos de play-off. No ens ha de deixar de banda dels puestos de baix, perquè aquesta lliga fins a la jornada que quedin 3-4 jornades, aquí no estarà decidit tot.
L'únic aspecte positiu de l'enfrontament de Rubí va ser el debut del davanter Hisham Benamare, incorporat la mateixa setmana procedent del canvi d'alet. El proper compromís de la UEVALL serà diumenge a l'estadi del Vilà a partir de 4:45 de la tarda davant el Sant Boià, equip de la part baixa de la classificació.
En hoquei patins, ahir es va tancar la 20a jornada de l'hoquei lliga masculina amb 2-3 en el partit que va retransmetre la xarxa a l'Enjoc TV. Taules entre el Sant Just, que es manté 8è en posicions de play-off després de fer una gran primera volta, i el Girona, que no s'acaba d'allunyar de la zona perillosa. Ens ho amplies a Televisió de Girona, la Luna Blanco.
El garatge Plana Girona va rascar un punt de mèrit de la pista de l'hoquei Sant Just, tot i anar per davant a falta d'un minut i mig pel final. Les grans intervencions de Jaume Llaverola van ser crucials per donar un empat que permet seguir viu els gironins en la lluita per la salvació. Escoltem la valoració de Jaume Llaverola, porter del Girona Club d'Hoquei.
Home, vindre a una casa, de la casa de Sant Just, un equipàs, vindre a casa seva i rascar un punt, jo estic content, sí. Evidentment, veient el resultat i tal com anava el partit, quedant un minut i molt poc, i anar guanyant, però bueno, Sant Just jo crec que ha fet mèrits propis per empatar el partit i jo crec que avui un empat era el més just.
Una diana de Joan Pujalta va posar per davant els locals a l'equador del primer temps, però els gols de Moya Aguirre i Jango Mateo va capgirar el marcador pels gironins posant l'1-2. Eduard Fernández, amb un gol després d'una gran jugada col·lectiva, posava les taules al marcador abans del descans. A la represa, el gol de Marc Vázquez, mitjançant una falta directa, tornava a posar per davant els gironins, que veien que a falta d'un minut i mig per acabar el partit, els empataven el duel amb una nova diana d'Edu Fernández, que firmava el seu segon gol i l'empat a 3 definitiu. Un punt just tal com va anar el duel, que manté els gironins en l'11a posició a 5 punts d'Alcaldes, que és l'equip que marca les posicions de salvació directa.
Gràcies, Laia Reverde, de Televisió Girona. Abans, al migdia, també ahir, partides entre el Calafell i el Reus, que va tenir de tot. Els reusencs guanyaven 1-3 quan faltaven menys de 3 minuts, però els penedesencs van acabar igualant amb un últim gol de Jan Escala a falta de poques dècimes. El Calafell continua a quart, amb un partit pendent contra el Barça, i el Reus cinquè a 2 punts del Calafell. I ahir es va disputar la 38a edició de la mitja marató de Granollers, les Franqueses i la Garriga, amb victòries del canià Demos Bekele en categoria masculina, de l'etíop Hiwot Mehari en la femenina. El vent de pujada i les temperatures més fredes van marcar una prova on la participació va tornar a créixer per tercer any seguit, fins als 6.000 participants, xifra que no ha registrat des del 2018. El millor granollerí va ser Mourad Mounim, que va acabar 11è. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Les primeres posicions van recaure en dos corredors etíops, Bekele Demoth en categoria masculina i Mejari Hibot en femenina. Demoth va creuar la meta 1 hora i 34 segons després d'haver començat la cursa i Hibot ho va fer una hora i vuit minuts després. Un minut abans ho feia el primer bellesa Mourad Mounim, el corredor granollerí més ràpid. Va tenir dubtes fins a l'últim moment perquè els dies anteriors a la mitja estava amb febre i baix de defenses, però s'ha mostrat content del seu paper a la cursa.
Intentar sempre buscar un feedback positiu amb tu mateix, que tens la confiança, motivació i això, però bueno, vaig poder arribar amb sort, amb bastantes garanties, però bueno, al final, amb els nivells que un vol competir, vol estar davant, exigir-se un mateix, doncs has d'estar en perfectes condicions. És una cosa que té l'atletisme que no perdona. No estàs al 100%, no et deixa anar a tot.
Una carrera marcada pel fort vent que va fer que el corredor local baixés la seva posició de l'any anterior, on va quedar vuitè i on va creuar la meta un minut més ràpid.
Gràcies, Fàtima. I com dèiem, encara continua en directe la presentació oficial de Ricky Rubio com a jugador del Barça de bàsquet, el base del Masnou, que ha obert l'acte, agraint la complicitat de diversos actors, entre els quals el club, el Blaurana. El base del Masnou també ha destacat la bona acollida del vestidor Blaurana.
He estat 18 anys com a professional, mai havia tingut una situació així, i entrar un vestuari així, doncs, no és fàcil, i m'han acceptat increïble, m'han acceptat i m'he sentit respectat i entenent la meva situació, no?
I fins aquí l'enjoc. Com dèiem, demà escoltarem amb més calma Ricky Rubio, mitjà d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat. A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos, com tancar l'aixeta mentre et rentes les dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La Xarxa Més, la plataforma de proximitat, qualitat i gratuïta, celebra un any. Un amb tu, gaudint dels podcasts i continguts de més de 30 televisions locals. Esports, castells, documentals, tradicions, cultura popular, podcast i molt més, on vulguis i quan vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega l'app. La Xarxa Més, un any amb tu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, és dilluns 26 de febrer de 2024 i els parla Marc Castro.